Penombres. Amb Anna Ponsí.
Com estàs, Anna?
Hola, molt bon dia. Molt bé, i vosaltres també?
També prou bé, prou bé. Avui un Penombres on vols parlar d'un nom que molts dels oients segur que recordaran, que és el doctor Carlos Morín.
Bé, doncs comencem amb la decisió de la jutge del cas de les clíniques on se sospita que s'hi practicaven avortaments il·legals.
Doncs així explicava al balcó el mític, mitiquíssim Manel Borrell, l'ingrés provisional a la presó del doctor després de ser detingut el 2007. Anna va ser acusat de practicar un centenar d'avortaments il·legals en dues clíniques de Barcelona, en un cas que després la justícia va anar desmuntant. El metge em va dir que va morir l'any passat a Ciutadella, a Menorca, on s'havia jubilat, eh?
Exacte. Carlos Morín, si us sembla, expliquem qui era, un ginecòleg d'origen peruà que tenia clíniques a Barcelona. Algunes, doncs, segurament alguns oients recordaran. Ginemedex, MC, CBC Barnamèdic, també TBC. El cas és que la seva carrera va fer un gir, com tu explicaves. Va ser concretament l'any 2006, quan la televisió pública danesa va emetre un reportatge. Havia estat enregistrat amb càmera oculta i on asseguraven que aquest home, aquest metge i el seu equip havien practicat avortaments a fetus de més de 22 setmanes de gestació. Deien que fins i tot alguns tenien 7 mesos de gestació i sense complir cap dels 3 supòsits que marcava la llei el 1985, que era la que hi havia vigent en aquell moment, no? Com per exemple, doncs, risc per la mare, risc per al fetus. El cas és que l'entitat ultracatòlica E-Cristians va portar el reportatge aquest de la televisió pública danesa al jutjat i un any més tard, el 2007, com explicaves, la Guàrdia Civil va detenir Morín, va escorcollar les seves clíniques a Barcelona i ell va passar 3 mesos a la presó, igual que la seva dona i també una treballadora d'aquestes clíniques. En total, ho sentíem ara, ho dèiem Manel Borrell, es van detenir 7 metges de 4 clíniques, dels quals 2 psiquiatres també van ingressar en presó preventiva. Se'ls acusava d'haver fet informes falsos sobre l'estat psicològic de les mares.
Sí.
I les embarassades que van avortar allà van arribar a ser citades com a imputades durant la investigació, tot i que finalment van declarar com a testimonis durant el judici oral. Escoltem una crònica d'aquell moment de la Patrícia Plaja, que treballava aquí amb nosaltres a la SER.
La porta veu, eh?
Se n'han interrogat ja més d'una vintena, però es continua prenent declaració a altres dones que es van sotmetre a avortaments en aquestes clíniques. Les que ja han declarat han reconegut que els psiquiatres que van aconsellar la pràctica d'aquests avortaments no les van arribar a visitar mai.
Com dèiem, segurament l'heu reconegut, la seva veu més joveneta, Patrícia Plaja, actual portaveu del govern, llavors redactora a Ràdio Barcelona de Tribunals. Així explicava, doncs, en aquell mateix programa del balcó els primers interrogatoris que s'havien fet justament a aquestes dones embarassades que havien avortat a les clíniques del doctor Morín.
I Anna, jo recordo que altres facultatius van acabar també al banc dels acusats a l'Audiència de Barcelona.
La Fiscalia demanava 273 anys de presó contra el ginecòleg. Déu-n'hi-do, o sigui, perquè ja et dic, l'acusava de cometre això més de 100 avortaments il·legals, considerats il·legals. Els col·laboradors del metge també estaven processats, la seva pròpia dona, i en el judici... I això també és molt curiós perquè després tindrà repercussions. El tribunal no va acceptar el vídeo gravat per la televisió danesa perquè era amb càmera oculta. Tampoc va acceptar la declaració de les periodistes que havien participat en aquest reportatge. I Morín, en aquell judici, va declarar que es feia tot correctament.
La clínica Ginemedex tenia licència per al primer i segon trimestre i cirurgia mínimament invasiva o cirurgia ambulatoria.
Cuando usted dice primer y segundo trimestre, se refiere a IBES de primer y segundo
IBES
trimestre.
IBES de primer y segundo trimestre. Y aparte tenía la licencia para cirugía mayor, por lo cual podría decir a colación de que en la clínica se atendía no solamente ginecología, sino también urología, cirugía plástica.
Això que diuen els IBE són els avortaments, les interrupcions voluntàries de l'embaràs. Poc després, l'Audiència de Barcelona va absoldre Morín, la resta d'acusats, perquè va considerar doncs, que no hi va haver delicte en les interrupcions voluntàries d'aquest embaràs, i els avortaments es van fer amb el consentiment i a petició expressa de les dones embarassades en centres homologats, en personal titulat, i tot això ho recollia d'aquesta manera la sentència. Sí que retreien un cert caos administratiu a les clíniques d'aquest metge. I clar, què va passar? Doncs que a la sortida de l'audiència, Morín, com no podia ser d'una altra manera, celebrava l'absolució i es presentava com un cap de turc.
La sentència és la que jo m'imaginava, perquè sempre creí i creo en la justícia. Jo sempre he pensat que mi tractament con la mujer ha sido muy respetuoso dentro de la legalidad en todo momento y por lo tanto estoy muy contento
de la sentència, que sigui absolutòria.
Clar, però no podia cantar victòria perquè l'esperava un segon judici, eh?
Clar, amb l'absolució del primer, el que van fer la Fiscalia, la resta d'acusacions, com deien, per exemple, Cristians, Alternativa Espanyola, fins i tot el Col·legi de Metges de Barcelona, va ser presentar recurs, i el Tribunal Suprem, tot just 9 mesos després, va anul·lar aquesta sentència i va obligar a repetir el judici. Dèiem abans, tindria una repercussió el fet de que no declaressin les dues periodistes daneses. Doncs, sí, efectivament, aquest va ser un dels motius per fer-ho repetir. I, a més, com que Morín es va acollir al seu dret a no declarar, el tribunal no va permetre que la Fiscalia llegís en veu alta les preguntes que el Ministeri Públic havia preparat, i això va considerar, doncs, que era un altre dels motius pels quals s'havia de repetir aquell judici.
I després del segon judici, 3 anys després, el tribunal el condemna, eh?
Finalment, l'Audiència de Barcelona va condemnar Morín a 1 any i mig de presó per 11 delictes d'avortaments il·legals. Recordem que la Fiscalia demanava això, quasi 300 anys de presó. Per tant, estem parlant d'una rebaixa molt considerable de les pretensions inicials que tenia el Ministeri Públic. L'Audiència de Barcelona, en aquest cas, sí que va considerar, 3 anys després d'aquella absolució primera, que Morín era autor mediat dels delictes, perquè sabia, doncs, això, que amb l'activitat que ell havia dissenyat, organitzat en aquestes clíniques, doncs, hi hauria interrupcions de l'embaràs sense complir amb els requisits d'un dels 3 supòsits pels quals, doncs, la llei del 1985 despenalitzava l'avortament. El que deia la sentència és que hi havia un greu perill per la vida, la salut física o psíquica de l'embarassada, i la sentència també va condemnar un altre dels acusats, Pasqual Javier Ramon, a la mateixa pena, doncs, d'alguna manera considerava que també havia participat en tot això. La resta de persones que van anar a aquest judici, doncs, sí, van ser absoltes, inclosos ginecòlegs i anestesistes, i com tu deies al principi, Morín va morir l'any passat a Menorca, on s'havia refugiat en els últims anys.
Doncs anem a saludar Miguel Caput, que va ser l'advocat del doctor Morín. Bon dia.
Bon dia.
Com vau viure aquell procés judicial tan llarg?
Bueno, la realidad es que a mí el doctor Morín me contrata para celebrar el primer juicio, en el que, como se decía, fue absuelto él y todos los demás. Y después, en virtud de un recurso de la Fiscalía y de las acusaciones, se acordó la nulidad del primer juicio y de la sentencia y tuvimos que celebrar un segundo juicio. A ver, el proceso penal, todos sabemos que es un proceso penal que comporta una aflicción para cualquier persona. Un proceso iniciado en el 2006, enjuiciado en primer lugar en el 2012 y en segundo lugar enjuiciado en el 2016 y con una sentencia del Tribunal Supremo de diciembre del 2017 por unos hechos del 2007, hombre, la verdad es que el coste personal que eso tiene para cualquier persona, incluido el doctor Morín, evidentemente, pues es altísimo, porque al final se decía aquí, la Fiscalía le pedía 300 años, claro. El doctor Morín se metía en la cama cada día pensando, me piden 300 años de cárcel.
Claro.
Creo que es importante que tengamos presente que cualquier acusado, pues esa parte, digamos, anímica, pues la sufre, evidentemente.
I com s'entén que una persona que va ser absolta, que normalment, doncs això, no, amb una justícia garantista com la que tenim, preserva justament aquesta absolució, es repeteixi el judici, al final acabi condemnat? Com ho vau interpretar vosaltres en aquell moment? Tenia a veure també amb la situació política que es vivia respecte a l'avortament?
Bueno, pensemos que el juicio ya se celebra con la ley del 2010 en vigor, con el recurso del PP pendiente de resolver sobre esa ley, que precisamente ha sido resuelto hace escasos días por el Tribunal Constitucional, y evidentemente siempre se partía de la misma premisa, es decir, ninguno de los abortos, ninguna de las personas que estaban embarazadas acudió sin estar creyendo que estaba en uno de los supuestos. Se ha dicho anteriormente, primero fueron citadas como investigadas, claro, pero cuando vieron que sin su declaración no había prueba, decidieron cambiarles la condición y pasaron de investigadas a testigos. Claro, evidentemente, eso pues comportaba en un principio prueba para el Ministerio Fiscal, pero pensemos que al final la Audiencia de Barcelona en la segunda sentencia le condena por 11 delitos de aborto, que con nuestro recurso en la audiencia queda reducido a 3 delitos de aborto. Uno por un tema de una amniocentesis que se decía que se había hecho fuera, y 2 supuestos de malformación.
pero insisto, todas las embarazadas acudían voluntariamente y recomendadas a estas clínicas por otros centros que no tenían la posibilidad de llevar a cabo en ese segundo trimestre, como decía el doctor Morín en la declaración que hemos escuchado.
A més, es va produir una situació també molt curiosa que suposo que vosaltres també us devia ajudar, és que moltes dones es van autoinculpar. És a dir, com a protesta, van dir que elles també havien fet un avortament, no?
Pero a efectos del proceso penal eso no tiene ninguna importancia, porque el que las personas se autoinculpen, si no están en el procedimiento, es un hecho que evidentemente refleja el pensamiento de la sociedad, pero que a efectos del procedimiento del doctor Morín no tuvo ninguna importancia.
I la seva imatge com va quedar afectada? És a dir, no sé si durant aquests anys, que vostè deia del 2007 al 2017, ell va poder seguir exercint i quina repercussió va tenir això per ell? A nivell laboral, a nivell professional?
Bueno, la realidad es que a partir de que lo detienen, su actividad profesional se acaba. Es decir, pensemos que al final, pues las clínicas, pierde las clínicas. Claro, al final, cuando tú estás en prisión preventiva, ya no investigado, sino en prisión preventiva, evidentemente toda la reputación de una persona se va a hacer puñetas, así de claro.
Déu-n'hi-do, ¿ara tindria cabuda un cas com aquest?
Bueno, tenemos una ley aprobada recientemente, el Tribunal Constitucional ha dicho lo que ha dicho. A ver, aquí al final, insisto, él era de los pocos ginecólogos en España que tenía las clínicas en perfecto estado, tanto con psiquiatras como con ginecólogos, se daban los partes a la administración, que eran partes estadísticos, pero que precisamente tenían el valor que tenían. Bueno, yo reitero lo mismo, es lo que decíamos nosotros en el juicio. Oiga, es que todas venían voluntariamente, es decir, ustedes les han cambiado la condición porque si no, no tienen prueba.
Claro.
Si nos acusan a todos, todos no abrimos la boca en el juicio. ¿Y qué prueba van a tener? Ninguna.
Y tan.
Precisamente se les cambió la condición en instrucción para convertirlas en testigos de cargo. Hombre, desde el punto de vista jurídico, si yo colaboro, entre comillas, con un atraco, tendré mi responsabilidad. Lo que no puedo hacer es, bueno, si queremos que condenar al que planeó el atraco, pues le ponemos a usted como testigo y ya está. Yo creo que eso... Pero bueno, la sentencia está dictada. Al final, pues el Supremo, insisto, solo condenó por 3 delitos a 3 penas de 6 meses que fueron suspendidas por la audiencia provincial y el doctor Morín no tuvo que entrar otra vez en prisión para cumplir ninguna pena. Y además no había ninguna responsabilidad civil. Es decir, no se le obligó a pagar ni un solo euro a ninguna, entre comillas, de las personas que habían sido sujetos pasivos del delito.
Doncs Miguel Capuz, advocat del doctor Morín, gràcies per ser aquí a Catalunya. Anna Ponsí, gràcies com sempre.
Gràcies.
Cuida't.
Penombres, amb Anna Ponsí.